La companyia Turkish Airlines ha aterrat d'emergència aquest dijous a l'aeroport del Prat per una amenaça de bomba a bord. S'han activat les forces de seguretat i la Guàrdia Civil està inspeccionant la nau. Els passatgers han desembarcat pel seu propi peu i, segons AENA, l'aeroport opera amb normalitat. Així hem arribat a la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio... És temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca prepara el partit contra l'Atlètic Club i ho fa amb Antonio Raillo, que tal vegada no arribarà al partit, o sí, però queda clar que lo de les 3 setmanes de baixa era una utopia. Però al món del futbol avui hem de celebrar lo bé que li va a un amic. Aitor Vicente va ser fisio del Palma Futsal i a un moment donat va partir cap a Aràbia per fer feina com a fisio personal de l'exjugador del Liverpool, Sadio Mané, que el va conèixer l'estiu a Son Bibiloni. Dit això, Aitor ha viatjat a la Copa d'Àfrica amb la selecció de Senegal de Sadio Mané, que ahir, amb un gol seu a Egipte, a semifinals, va classificar Senegal per a la final que jugarà contra el Marroc. Tot d'una, parlam amb Aitor Vicente. En futbol de canostra, en partit jugat ahir, el Josetense va guanyar l'Inter Ibiza per 2-1. I a Son Bibiloni tenim visita especial. L'ex-mallorquinista i manacorí, Albert Riera, està entrenant amb el seu equip eslovac, Txèlie. D'altra banda, a un futbol molt més a prop a nosaltres, sentirem que diu José Contreras, entrenador de l'Andratx, acabada la primera volta de la temporada. A l'Ou d'Eivissa tenim nou fitxatge. Ian Kembo, central francès de 23 anys, que arriba cedit per l'Sporting de Gijón fins a final de temporada. Encara que la notícia al món del futbol no és altra que l'eliminació del Real Madrid a la Copa del Rei a mans de l'Albacete de segona divisió. El debut d'Arbeloa com a tècnic del Madrid va acabar amb derrota per 3-2. El Betis va eliminar l'Elx i l'Alavés al Rayo Vallecano. Avui queden dos partits, Racing de Santander-Barça i Burgos-València. En futbol sala, avui viatgen dos jugadors del Palma, Fabinho i Lucao, cap al Brasil per incorporar-se a la seva selecció per disputar la Copa Amèrica. D'altra banda, el nostre comentarista de futbol sala, Miquel Vidal, està com a seleccionador de la Sub-14 al Campionat d'Espanya, on avui han jugat el primer partit. I a banda del futbol, avui hem de parlar de golf amb el president de la Federació Balear, Tolo Tous, amb motiu de la gala dels Premis 2025 que se durà a terme avui al Palau de Congressos. En tenis, Jaume Munar s'acomiada del torneig d'Adelaida després d'haver perdut a quarts de final contra el txec Tomas Machak per un doble 6-4. Per cert, que Munar ja té rival per a la primera ronda de l'Obert d'Austràlia. Un altre txec, Dalibor Svercina, número 93 del rànquing ATP. I el Dakar no està sent un any especialment bo. El pilot mallorquí Llorenç Fluixà parla d'una edició força complicada.
N'hi ha molt de Dakars, tant de Dakars com concursants. I aquest any mos ha tocat molt patir. Aquesta segona meitat és especialment dura. Hem romput molta pista, hem romput i mos ha fet treballar molt dins les pistes, que hem penalitzat molt i mos ha passat factura i mos ha llevat de poder lluitar qualsevol classificació.
1:08, amb el control tècnic de Bernat Nadal i la producció de Marta Sampas, Toni Fuster i Xisco Ribas, començant viatjant fins al Marroc, seu de la Copa d'Àfrica.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
La Copa d'Àfrica de futbol ja té final. La jugaran Senegal i Marroc. Dues de les seleccions favorites, juntament amb les dues que han caigut a semifinals, perquè Egipte i Nigèria eren per jo les altres dues seleccions favorites en aquest títol. I tenim un amic amb la selecció de Senegal, que és Aitor Vicente. Aitor, buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? Qué contento estoy, de verdad.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que yo también he excitado, porque al final una final como esta va a ser también muy bonita y ¿quién nos diría al final? ¿Quién me diría que estaría al final en una Copa de África? Uh-huh. Y muy emocionante, a ver hasta dónde llegamos.
¿Cómo es la Copa de África por dentro, Aitor?
Pues vamos, como te puedes imaginar, cualquier Copa de Europa o así, muy profesional todo, la verdad que se vive también con mucha intensidad, al final aquí también tienen unos... Cada cultura diferente de cada país lo demuestran, tanto con trajes tradicionales y todo, y eso lo hace más bonito aún, creo. Creo que lo hace que arraigue mucho a África y que lo tengan muy presente. Cada país lo vive como si fuera, vamos, todo lo que tienen. Es una barbaridad como lo viven aquí, la afición de cada país es increíble. O sea, al final creo que ellos viven mucho más los títulos o los campeonatos nacionales más que los de clubes, así que es una pasada.
Uh-huh. Me imagino que para ti es una experiencia, vamos, primero impensable y ahora no sé si increíble.
Exacto, tal cual. Al final estudias el fútbol profesional de más alto nivel, ves a jugadores top, leyendas, ¿no? Y estrellas que están jugando también en sus equipos. Pues como ayer estaba con Sadio jugando contra Salah, contra Marmoush, pues al final juegas contra ya jugadores de alto nombre y todo, y la verdad que una experiencia increíble. Ahora, pues lo que dices, ¿no? Encima llegando a una final contra Marruecos, encima que jugaran en casa, pues va a ser, vamos, creo que va a ser una experiencia de gran, gran alto nivel.
¿Cuál es tu papel en la selección de Senegal? ¿O te ciñes solamente al trabajo personal con Sadio Mané?
No, empecé principalmente como fisio y preparador de Sadio, pero bueno, después de la segunda convocatoria que ya tuvimos, empecé en marzo, y después de la segunda convocatoria empecé como fisio de todo el equipo. Y al final ahora pues estoy tratando a lo que viene a ser todo el equipo, entrando en dinámica con todos los fisios. Somos cinco que están principalmente con todo el equipo, y luego pues en ocasiones como estas tenemos a gente también que nos... Pues algún fisio más cogemos para ocasiones así tan especiales, ya que hay mucho trabajo. Y nada, y sobre todo yo me dedico también un poco más a la preparación física de algunos jugadores en especial, y luego la recuperación y que estén a punto. Así que ahora mismo ya casi preparación la dejamos a un lado y ya nos centramos en la recuperación para que lleguen en perfectas condiciones.
¿Cómo es un día de trabajo tuyo hoy y cómo es un día de trabajo tuyo en día de partido?
Pues hoy, día pospartido, los que han jugado sobre todo es recuperación 100%. Es decir, nos centramos en que recuperen, casi nada de activación. Sí que hacemos un poquito de movilidad, de estiramientos, un poco para que suelten las piernas. También les metemos un poco en ejercicios de baja intensidad, repetitiva, pues por ejemplo, como se tiene ya muy en cuenta también la bicicleta, unos minutos también les viene muy bien. Y luego ya lo que viene a ser masajes, lo que viene a ser cooperación, tanto en contrastes de calor con frío. Y hoy es un poco más tranquilo. Luego ya vienen los días posteriores previos en mitad de días de final, donde hay gente ya que pide un poco de ejercicios, lo que viene a ser pues para no tener tanto lesiones como para poder llegar al minuto 100, 105 en mejores condiciones.
Claro.
Entonces ahí sí que metemos un poco, pues por ejemplo, hay algunos que pecan más de tener los isquios que llegan más fatigados, otros los gemelos o lo que sea, y metemos un poquito de ejercicios teniendo en cuenta que estamos a 3, 4 días de la final, entonces pues nada, tampoco que les fatigue mucho. Y el día de la final propia es activarles, que estén lo más activados, lo más conectados, ¿no?, con su cuerpo a nivel de neuromuscular y de que la musculatura responda perfectamente desde el minuto uno, para que puedan darlo todo en que eso ya es trabajo de ellos en el propio partido y poder sacar el partido adelante.
Uh-huh. ¿Cómo son los jugadores de la selección de Senegal? ¿Son receptivos? ¿Son maniáticos? ¿Son tocanarices?
No, qué va, es como una familia aquí. La verdad que el grupo que hay es increíble y lo demuestran, ¿eh? Al final yo, por ejemplo, tengo un poquito más de... de barreras, ¿no? Con el idioma, ya que principalmente hablan francés. Hay, por suerte, algunos también que hablan español, que por eso tengo más suerte. Uh-huh. Pero todo lo contrario, al final te acogen como uno más, no son para nada maniáticos, incluso lo hacen ver, ¿eh? Si justo te pedían de hacer un masaje antes del partido para calentar eso, lo que sea, y ven que tienes a otro, dicen no te preocupes, 5 minutos, y luego vuelven yo. O sea que no, increíble. La verdad que te tratan como uno más, súper bien, el ambiente es increíble y el grande, digamos, con ese ambiente se agradece mucho. O sea, que no sean ni exigentes, ni te exijan, ni te... Es increíble.
Yo me imagino que el objetivo era llegar aquí, porque yo recuerdo... Mira, yo me he comido la primera fase, la fase de grupo me la he comido prácticamente entera. Y después las eliminatorias ya cuando he podido, ¿no? Por horarios de trabajo y esas cosas. Pero yo siempre pensé que entre Senegal, Nigeria, Marruecos y Egipto podía estar la cosa. Y de hecho, han sido los 4 semifinalistas. ¿El objetivo era este?
Sí, encima, por suerte o mala suerte, la verdad es que las selecciones senegalesas hoy en día tienen muy muy buenas, muy buena convocatoria, en este caso muy buenos jugadores, que pues de gran nombre, donde juegan las mejores ligas. Entonces, por el país como tal, nos ponía mucha presión, ¿no? De llegar a, por lo menos, a la final, la verdad que sí nos lo ponían la presión. Y lo hemos vivido como tal en la selección, lo hemos vivido con mucha ilusión todos los pasos que hemos ido dando, pero como bien se sabe, la Copa de África la puede ganar cualquiera, aunque no sea el favorito. Sí. Hay selecciones increíbles que se han quedado atrás, ya sea Algeria, ya sea
Mali.
El Congo.
A mí Mali me ha gustado.
Mali, la verdad que tenía... Al final son todas las selecciones muy físicas, todas la dan todo, al final juegan a... Hay muchas que juegan a defensivo, pero tienen muy buen contraataque, muy buena salida de balón también algunos, entonces, pues hay que... La verdad es que no hay que desbordar a ninguna selección, y es verdad que por nombre de jugadores, por dónde juegan cada uno, es verdad que Senegal estaba dentro de unas de las que puede llegar a la final, y Marruecos encima también como anfitriona también estaba ahí. Lo que dices tú, pues al final las que han llegado como Nigeria, que podría haber ganado perfectamente ya que llegaron hasta los penaltis, o incluso Egipto con el nombre de jugadores que tienen, perfectamente podrían haber llegado, y al final es darlo todo en los partidos y tiene ese puntito, ¿no?, de justo a ver cómo te sale el partido y todo. Pero sí que es verdad que la selección de Senegal, con los nombres que tenía y cómo nos lo ponían, teníamos la presión de llegar lo más lejos posible, y ahora en la final contra la anfitriona se dará todo y a ver hasta dónde llegamos.
Yo lo que sí he podido apreciar es que el fútbol africano evidentemente ha cambiado muchísimo. Ya aquellas selecciones como la de Camerún, cuando estaba Eto'o, Weah-Bo, Lauren, han dejado de ser anárquicas. Sus futbolistas están jugando ahora Champions League, Europa League, en Europa, en grandes clubes donde lo táctico y lo colectivo ya ha superado a esos futbolistas africanos tan, tan anárquicos, que cogían balón y corrían hasta la portería contraria, y si llegaban bien y si no nada. Todo eso ha favorecido mucho también el espectáculo de la Copa de África, ¿no?
Sí, como dices, al final ya no tienes a lo mejor tanta gente que no juega en Europa o en diferentes ligas, porque es que no juegan únicamente en Europa, ya están por todo el mundo.
En Arabia.
Y al final... Exacto, en Arabia, como Sadio Mané en este caso. Y al final ves como un juego muy diferente. Encima cada selección propone cosas diferentes, tanto de contraataque como empezar de forma muy defensiva. Algunos que tienen mucho más el balón, como por ejemplo en este caso Senegal, porque tienen jugadores al final que vienen de lo que dices, de clubes grandes, pues ya sea el Everton, como tiene a Iliman, como tiene a Idrissa. Viene pues Sadio Mané de Arabia, que estuvo en Liverpool muchos años. Luego tienes a Nicolas Jackson, que ahora mismo está en el Bayern. Tienes a jugadores donde realmente, si los vas uno por uno, juegan en equipos grandes, pues ya sea como la Liga, también tenemos a Pate Cis, que juega en el Rayo, o incluso Pap Gay, que ahora mismo para mí unos grandes mediocentros del mundo, pero en este caso de España sobre todo, me juega en el Villarreal, así que son grandes nombres que encima ves que de cualquier posición sacas mucha calidad. O sea que sí que es verdad que ha ido cambiando mucho y cada selección propone cosas diferentes, como en este caso Senegal también, que tiene pues tanto mucho control de balón, y eso al final antes, a lo mejor lo que dices tú no lo veías.
Pues Aitor, te agradezco mucho estos minutos en IB3 Radio, sabes que me alegro muchísimo por ti, y espero, eso sí, espero que como ganéis la final te cojan los jugadores de Senegal y te mantén lo más arriba posible, que quiero ver eso yo por televisión, ¿eh?
Eso me tocará hacerlo yo a ellos, la verdad, porque al final mi trabajo es en las sombras, pero al final solo es para ayudar.
Bueno, bueno, si puedo hacerlo lo mejor posible. Voy a ver si encuentro a alguien para darles ideas y que te cojan a ti también.
Pues nada, yo también me alegro muchísimo de que llaméis, la verdad que al final siempre Mallorca ha sido mi casa.
Venga, Aitor, un abrazo muy grande y mucha suerte para Senegal en esa final.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, crack.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó, no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'anava bé. Ara, ara tenim el canal estendàtil.
Ah, ah, no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha anomenat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Dissabte, a les 2:30, Esports 3 en joc.
Segueix la prèvia des de Somos del Real Mallorca, Atlètic Club de Bilbao.
Els mallorquinistes cercaran revertir la situació i que els tres punts es quedin a casa.
Pirata, 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 pirata!
El millor futbol de primera divisió se sent a Esports 3 en joc.
I espera, espera, perquè també ens podreu veure al canal de YouTube d'IB3.
Amb el millor equip radiofònic.
Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
Informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1:20, parlam de l'actualitat del Real Mallorca, per això ja està al meu costat en Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Gavi.
Una actualitat que té molt de fronts, perquè entre l'Atlètic Club, com a rival, Raillo, que sí, sí, que sí, no, ses baixes, l'Atlètic Club, que no està gens bé tampoc, que va passar de miracle a la Copa, es parla de l'arribada de nous inversors al club. No sé, quantes de coses, no?
Sí, i mira, si te parell començaré amb una estadística que avui de matí me comentaves, sí, a la redacció. Curiosament, és d'aquí que s'enfrontaran dissabte Mallorca i Atlètic Club a l'estadi de Somos. Són els que pitjors puntuacions han fet comparat en la primera volta de la temporada passada.
Fins a quin detall, eh?
Tant Mallorca com Atlètic Club tenen 12 punts manco, 12 punts menys.
Són molts, eh?
El Mallorca va fer 30 punts a primera volta, aquella esplèndida,
sí, sí, sí,
abans d'anar a Aràbia i el partit del Pontevedra.
Parlàvem d'Europa i tot allò.
Pels 18 d'aquesta.
18. Quasi res.
18 d'aquesta. I l'Atlètic Club en va fer 36 la passada.
Estava en posicions de Champions.
Imagina't, per 24 aquesta.
12 menys, també.
Que és veritat, sí, que 24, sí, punts ja m'ho diria
dos,
bé en altres.
Tots han fet 12 punts, manco.
Sí, és curiós.
Són 4 victòries, eh?
L'equip que més ha millorat és l'Espanyol. La primera volta de la temporada passada va fer 16 punts, aquesta n'ha fet 34.
M'he fixat en un detall molt curiós. Un dels equips que ha millorat ha estat el Madrid. Ha fet 2 punts més en aquesta primera volta que la temporada passada.
Mira per on.
Sí,
però li han pentinat dos títols ja. No?
Això és vera. I ben merescut.
Supercopa d'Espanya plomat.
Sobretot
l'Albacete el va eliminar de forma ridícula.
Sí, sí, esperpèntic.
Bé, a bo que anàvem. Això per un costat. Salta el tema d'en Raillo, no? Mm. Que possiblement ara mateix, en quant a l'autoritat esportiva, el que més preocupa, perquè és un home important a seix de la defensa, però ha d'estar bé. És a dir, no me va bé tenir en Raillo en el 50%. És a dir, jo entenc que vol jugar, que tothom vol estar present, vol entrar en convocatòries, d'aquella manera, però vull en Raillo bé. Si
sí,
val més que descansi,
exacte,
que se recuperi bé i que pugui estar en el Metropolitano en condicions, exacte, perquè no han de descartar tampoc
millor,
que pugui
millor
cercar un resultat positiu del Metropolitano. No,
millor
no
un Raillo sense al Metropolitano que mig Raillo contra l'Atlètic Club.
Sí, així és. Per tant, anem a esperar. Ahir ja el vàrem veure entrenant en so grup, va sortir, fins i tot va sorprendre tots els que estàvem presents, o la gran majoria de gent, que no s'esperava que en Raillo ja estigués entrenant.
Això després de jugar 2 partits amb una màscara.
Per això.
Ja, perquè ja també se va rompre un pòmul.
Per això, per un costat, després tema de la clavícula.
Robocop Raillo.
Ja està. Veurem, queda l'entrenament de demà.
Molt bé.
I ja dissabte a les 4 i quartes...
Més partit. Coses.
Adon Prats, és
la voz de Suamo.
Morano Freit.
La voz de Suamo.
Morano Freit, Adon, que ha jugat molt poc aquesta temporada.
No ha arribat a 100 minuts. 80.
Tu avui miraves...
De 1.700 minuts que duim jugats de 19 partits, no ha arribat a net 100. Però és la veu de su amo.
Bé, és una de les insígnies de l'equip mallorquinista.
Capità.
Capità, també, un dels capitans i de la seva experiència, perquè és vera que ha tingut el seu moment bons en el Mallorca, gloriosos fins i tot, amb aquell golaç que molt va donar 700 a
està jugant, divisió. Està jugant menys que mai. Està jugant menys que amb en Vicente Moreno, que amb en Javier Aguirre, però menys que mai, eh?
Sí, perquè en Murici juga més, perquè en Mateo Josep també...
No compta.
També juga, perquè si no fiquen en Virgili, davant amb Sopirata...
Sí, sí.
Però
bueno, què ha dit?
Té pocs minuts.
Crec que ha parlat de tota aquesta crisi institucional, social i tot això.
Davant situacions complicades com aquesta, que l'equip necessita tranquil·litat, no, això és el que ha contestat.
És veritat que, bueno, al final estem en una situació pues, que no mos agradaria o que no esperàvem estar, però això és futbol, no? El futbol és volàtil i com la vida mateixa i mos hem d'adaptar i acostumar i estar més junts que mai per sortir d'aquesta situació, no? Al final, quan tots hem estat junts i hem tirat cap a la mateixa direcció, jo crec que el Mallorca ha sigut quasi imparable, no? I s'ha demostrat en els resultats que hem aconseguit. Està clar que els altres anys teníem altres peces, ara un any tenim unes altres peces i pues, les hem d'encaixar d'alguna manera i el que no podem deixar de fer és lluitar, no? Lluitar per aquest escut, lluitar per l'afició i lluitar per nosaltres, no? Al final, que som els protagonistes directes, no?
Més junt que mai.
Bon eslògan.
Sí. Bon eslògan, efectivament.
Això deia en Arbeló, també, abans del partit contra l'Albacete.
Hem d'anar tot de sa mà. Hem d'anar tot de sa mà. Que el nou s'han d'adaptar encara més.
Només faltaria. Primer que han tingut tota la primera volta per adaptar-se.
Abans
ja comença la segona,
la primera volta, ja és ben hora.
Ja és ben hora, sí.
Ara, Pablo Torra juga poc, també, eh? No
és que hi juga gaire. I Mateo Josef Ras, tampoc, i Cumbula menys.
Mateo Josef, sí, però ha tingut més... Bé, ha estat un poc més acompanyant
de
Murici, davant, en Cumbula, sí que és veritat que ha jugat manco, perquè...
Virgil és el que més ha jugat.
I Raillo són els dos que sempre pràcticament se comporaven aquest eix de sa defensa.
Sí.
Jan Virgil és que més...
És el que més ha jugat.
Ha jugat... Bé, mem.
Que jo encara estic esperant que faci un gol, Virgili. Un, Un.
A veure què m'ho diu, en Nat Don Prats, de l'adaptació d'aquest jugador, d'aquests nous jugadors.
Passarà la vida diària, no? La gent a vegades s'adapta a un puesto o tarda més en adaptar-se i el que hem d'intentar és que s'adaptin lo antes possible i com es donin el rendiment i el futbol que tenen de dins, no? En el final, primer de tot, som humans, no som robots, tenim sentiments, tenim emocions... Hi ha situacions pues, que són més còmodes, situacions que són més incòmodes, i al final això mos pesa, perquè al final tenir sentiment, no som de gel. Això és una cosa que hem de tenir en compte i que la gent a vegades oblida, no? que som humans i que sofrim igual que qualsevol persona que fa feina en un altre àmbit de sa vida, no? I, bueno, el que t'he dit, nosaltres hem d'ajudar, hem de fer pues, feina perquè l'equip o perquè els jugadors pues, s'adaptin i puguin treure el màxim rendiment i ja està, no? I cadascú pues, s'exigent amb un mateix i intentar pues, treure totes les qualitats que mos han duit fins a dia d'avui aquí, no?
No són robots.
De moment. Perquè en si hi ha. En si hi ha d'avui en dia.
Qui sap.
Qui sap, no?
Qui sap. Tal vegada aniria millor.
Ambient de Sant Boix. L'entristeix.
A veure... L'ambient l'has de guanyar.
16.000... Entre 16 i 17.000 aficionats.
En teoria, 23.000 abonats. Que no sé
gent
on són.
Gent que cridi més... És a dir...
Però aquí entrem en la dinàmica de sempre. És el públic el que ha de...
engrescar
l'equip, o és l'equip el que ha d'engrescar el públic? Estem en la...
A veure, s'agradaria jove... Sagradaria jove està molt condicionada, també. Es veurà que hauria de ser un autèntic infern, allò.
Res.
Però al final són 50 que criden i hi poden tota la voluntat del món. Però també estan molt condicionats.
No, no tan sols condicionats, estan farts de veure que l'equip no tira, no tira per endavant.
I la resta també... Però això ha passat sempre, som moix.
Sí.
Falten 5, 7, 7, 8 minuts i ens se'n va.
Sempre, sempre.
Evidentment, no tothom, però molta gent...
Si està perdent, perquè ho dones per perdut. I si està guanyat 2-0, perquè ja ha guanyat i on anem.
I on van?
Sí.
I on van? Hi ha molta gent que te diu...
S'excusa d'esparking.
Sí, jo visc no sé on, i després estic 3 quarts d'hora en sortir, no sé què, però quan te'n pots anar amb un 0-0, amb un 0-1, amb un 1-0...
Sí.
És a dir, tu te'n vas d'una pel·lícula... Tu te'n vas d'una pel·lícula a banda d'acabar?
No.
O del teatre a banda d'acabar sense saber com acaba la sensació?
A més, te diré més, si tu esperes que acabi el partit, després, quan puges en el cotxe, escoltes tot el postpartit.
El postpartit, la prèvia... Claro. La prèvia, no, el postpartit, claro. En l'entrenador, en els jugadors...
I amb aquest entreteniment
en els nostres comentaristes, el narrador...
Content o enfadat, això sí. Però bueno.
Bé, diu que li entristeix una mica, mem.
L'energia que se viu a Sant Moix, pues, òbviament a mi m'entristeix, no? Diguem, com t'he dit antes, quan hem estat tots units i amb força, com se diu, no? És quan t'han tret els majors resultats. I jo crec que ara és moment d'estar pues, a les xereques que molt d'equip les agradaria estar a la nostra situació, no? El que passa que sí que és vera que els darrers partits sí que he pensat, no? La tristesa que sentia veient pues, que la gent està descontenta, que és normal, ho puc entendre de qualcuna manera, però és el moment d'estar units i d'estar el més junt possible, no?
Bueno, pues veurem.
Aquest era un poquet de...
Qui contagia aquí?
Un resum de l'entrevista amb el nostre company José Manuel Peña, amb Vivetres, avui a Don, i a veurem si dissabte el Mallorca pot treure una victòria, no?
Seria
un resultat
ben
positiu.
Necessari. Ben necessari, perquè el calendari que ve és molt complicat. Eh? Alerta que tenim molt a prop l'Atlètic de Madrid i el Barça.
Mm-hmm.
I aquí l'Atlètic Club i el Sevilla. No serà fàcil. Per cert, per tancar l'actualitat, més o manco mallorquinista, està entrenant a Son Bibiloni amb el seu equip eslovac, el Celje, Albert Riera, qui va ser jugador del Mallorca. Albert Riera parla de casa seva i de l'exigència amb els jugadors.
A qui no li agradaria estar a casa seva i poder ajudar a casa seva, i de sobretot, pues, progressar-lo, d'ajudar-lo i de poder aquesta felicitat que sigui de les dues parts, no? Jo crec que tens un xaràcter fort, un xaràcter... Bueno, jo sé el que vull, i ho vull aconseguir, i fins que no aconsegueix, no tur. Jo sempre els he dit el mateix, jo no estic aquí com a entrenador perquè te faci millor persona, sinó per fer-te millor jugador. Si bons jugadors no significa que sigui bon jugador, bona persona, pot ser bona persona, però... aquí estem per guanyar partits, aquí estem per guanyar, i això ho té molt clar i sempre els dic en el jugador. Quan tropitja el verd, ha de saber perfectament i no tenir cap dubte del que ha de fer durant el partit.
Albert Riera, exfutbolista del Mallorca, ara entrenador, qui sap, qualque dia, 1:32.
IB3 Ràdio és... Jornat.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 33, deixem el món del futbol per parlar del futbol sala, campionat d'Espanya de seleccions territorials. Un campionat d'Espanya, sub-14, en aquest cas, categoria masculina, que es juga a Tarragona, a Comarruga-Vendrell. La selecció balear està en el grup A, amb Catalunya, Extremadura, País Basc i Melilla. I al front d'aquesta selecció està el nostre estimat Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Com anem? M'imagino que bé, no? Avui heu guanyat el partit de la jornada que teníeu.
Sí, sí, sí. Avui, bueno, el campionat va començar ahir, però com que és un grup impar, nosaltres la primera jornada descansàvem i avui mos estrenàvem, no? La qual era, pues, un poc... Era la dificultat que teníem. Sempre el primer partit és complicat i sobretot quan jugues amb un equip que ja ha romput el gel, no? Uh-huh. I bé, de fet, això se mos ha notat una miqueta, la primera part. Se mos han travessat un poc, hem anat per darrere, en el marcador, hem arribat en els descans per baix en el marcador, per dir-ne 2-2. Però bé, l'equip s'ha mullat i la segona part, la veritat és que els oblots han estat molt bé, han fet el joc que són capaços de fer i han remuntat i hem acabat, però, bueno, amb una victòria important. 6-2 i ja ara, mira, a mirar endavant i començar a pensar en el proper partit que és demà.
Això dona confiança al lot, no?
Clar, clar, clar. I a més, és que aquests primers partits marquen molt el campionat, no? I fa temps que la participació nostra sempre se marcava un poc, les seleccions territorials nostres, de perdre aquest primer partit i després tancar el campionat molt bé, però pagar les conseqüències d'haver perdut la primera jornada. Enguany, tenir aquesta primera victòria, pues, mos dona una empenta molt grossa, no? I, bueno, i sobretot a un grup com aquest tan complicat, perquè tenir dins el teu grup Catalunya, que sempre és favorit, sí, i més jugant a dins casa seva, pues no serà fàcil.
T'anava a demanar precisament quin és el favorit del grup. Evidentment, Catalunya té molt de prestigi. Estan les seleccions d'Extremadura, País Basc i Melilla. El que passa és que jo, veient els resultats abans del vostre, ostres, Catalunya li va arribar 8 a Extremadura, Melilla li va arribar 8 a País Basc, 8-3, i Catalunya al País Basc li va guanyar per 12-0. Són diferències molt grans, no?
Sí, tu pensa que a Nacional són de 7 seleccions autonòmiques i el nivell entre unes comunitats i les altres es diferencial. Eh? Per exemple, aquí a Catalunya just emplea jugadors de 4 equips. I són Barça, Indústries García, és a dir, són equips amb una estructura molt grossa, que quan jugues amb comunitats més petites això se nota molt. No? I, bueno, aquí el favorit, com tu dius, és Catalunya. Nosaltres ahir, jo i el meu ajudant, mos desplaçàrem abans que l'expedició per poder veure en directe els primers partits, ja per poder veure un poc els rivals, i la nostra impressió ahir era, bueno, que Catalunya és el rival més fort, i per darrere Catalunya probablement el més complicat és Melilla, és un equip que també és molt propi de Melilla, no? Jugadors molt de carrer, molt jugadors, jugadors amb molta qualitat, tal vegada no tant en lo col·lectiu, no? Com poden ser els catalans, però sí a nivell individual. Llavors, bé, avui és important aquesta victòria perquè sabem que ara mos venen dues jornades seguides, Melilla i Catalunya, que són els partits més complicats per nosaltres. País Basc, que probablement és la selecció que el manco, per aparència del primer dia del que ve, més el que li està passant per resultats, és el rival més fluix, no?, que el tenim el darrer dia. Llavors, però, bueno, veurem com se m'ordona demà i si convertim el partit en Catalunya en una final.
I les xerrades, els corrillos, totes aquestes coses, què pensen els altres de la selecció balear?
Bueno, pues mira, nosaltres on guanya, a més, som un poc la selecció que marca la diferència, no? Per què ho dic? Perquè normalment arribes en aquest campionat i en aquestes edats, com ara el sub-14, la majoria de seleccions trien lots físicament molt forts, lots que tinguin molta envergadura, i que hi tothom juga molt semblant, amb un pivot que condicioni joc i joc molt directe, i nosaltres hem vengut, pues nosaltres diem que tenim un equip que pareixen Minions. Són lots més bé petitons, que mos agrada jugar molt, jugam sense pivot de referència, jugam... Llavors marcam un poquet aquest diferencial, no? i sempre, pues, és complicat jugar contra nosaltres, no? Perquè la proposta de joc nostra és diferent, perquè el perfil del nostre jugador és diferent. Vull dir, això no volen dir que és que nosaltres fèiem virgueries, és que el perfil del nostre jugador és diferent i mos dona per fer això i mos converteix un poquet, pues, en aquest diferencial, no? Quan els rivals juguen qualsevol dels altres equips, els partits són més semblants, no? Perquè tots juguen d'una manera més semblant. En canvi, contra nosaltres tots s'han d'adaptar un poquet i nosaltres, tots els nostres rivals, pues, juguen molt semblant, amb pivot de referència. Llavors, nosaltres no hem de canviar tant. I és un poc això, no? A veure més aquest diferenciant que donem, si mos donarà totes aquestes qualitats que tenen el nostre nit, mos donarà per superar aquest nivell físic que és on realment mos superen rivals.
Uh-huh. I la darrera, quin és l'objectiu?
Bueno, l'objectiu, la veritat, en aquestes edats, el primer de tot, que els adults visquin aquestes experiències, i quan dic que visquin aquestes experiències no és que venguem aquí a passar rato, sinó al revés, que aprenguin a aguantar la tensió d'un... Clar, a aguantar aquesta tensió d'un campionat, de fer aquesta convivència. Tu penses que en el final nosaltres estirem 5 dies aquí, 4 dies de partits continuats, i et treus completament del que és el seu dia a dia. És a dir, clar, nosaltres, pues, ara avui dinarem, sobre baixa aniran a descansar i ja tindrem preparada, pues, una xerrada amb ells. Primera, per fer una mica de correctiu del que han fet avui, però ja començar a preparar el partit per demà. Aquests moments que tenen de conjunts, de viure a l'hotel, de tenir, pues, una sèrie d'activitats i de condicionants que no se troben, pues, això és el principal per ell, no? Que tot això es comenci a preparar per el futur, que no és d'altre.
És la que,
clar, perquè aquí, clar, aquí venir a disfrutar d'aquestes coses, no disfrutar de dir, ja som aquí, me faig 4 fotos, no. Aquí l'exigència del campionat és màxima, i ells, pues, són molt joves, són petits, saps? I has d'intentar gombolar un poc això, de que no se te'n vagi de ser mans, que els joves estiguin concentrats, que els joves competesquin, que els joves comencin a viure un poquet aquestes primeres experiències d'apropar-se un poc, diguem, a l'èlit. I tu pensa que, per exemple, a nivell de seleccions només hi ha seleccions fins a la sub-16, és a dir, sí, aquests joves enguany ja són sub-14. Quan s'acaba la sub-16 ja o pegues a l'èlit o te quedes allà a meitat de camí. Uh-huh. Llavors, tot això són aquestes passes prèvies d'aquestes seleccions on te sortia jugadors que ojalà que el cul d'ell pogués arribar, pues, a jugar, si no en el Palma, pues, a qualque equip, que encara que sigui de segona, o, sí, o sigui, aquests jugadors del futur la majoria passen per aquestes seleccions.
És el que t'anava a demanar, precisament, per tancar. T'anava a demanar, sense donar noms, en aquesta selecció balear hi ha qualcuns que tu diguis, ostres, aquest arribarà. A on sigui, com tu dius, o al Palma, o després anirà cap a la península i jugarà a l'Alzira, o al, no sé, qui sigui, al Noia o al Ribera Navarra.
Sí, allà lots que tenen ara mateix, les condicions que tenen ara, apunten a que poden fer el manco, fer molt a prop arribant a l'èlit, no?
Uh-huh.
El que passa és que després aquest camí no és fàcil.
Té altres coses.
Hi ha moltes distraccions, mira, nosaltres vivim a una illa que per tots els condicionants que té massa distraccions per si joventut, saps?
Sí.
I hi ha massa lots que abandonen. No abandonen l'esport, però sí abandonen el sacrifici que suposa... Provar-ho, perquè que tu te fais idea del sacrifici i vulguis provar-ho no vol dir que ho aconseguisquis. De fet, tu mira quant de jugador mallorquins hi ha en el Palma. És a dir, i n'hi ha molts que han intentat, saps?
Sí.
I la veritat és que és molt complicat. És molt complicat. I bueno, doncs han d'estar disposats. I a Mallorca, per mala sort o per sort, hi ha moltes altres distraccions, moltes altres coses que t'adervien un poc de tot això. I després han de ser realistes. Per exemple, en el futbol, els sacrificis que fas, si arribes, tenen una recompensa com a mínim econòmica.
Sí.
El futbol sala, sabent de lo que estem xerrant.
És diferent, sí.
És molt diferent i, bueno, i així estem. I mira, i com a anècdota, ara està jugant-se sub-16 i, per exemple, mos està acompanyant enguany en aquesta expedició que mos està ajudant en Miguelín.
Ah, mira. Ostres, que bé,
tenim,
no?
Tenim en Miguelín. Està sobretot en els costats de sub-16, però, bueno, en el final... Sí. al final estem tots aquí junts i,
sí.
I també ens ajuden altres, però bueno.
Pues que bé, me n'alegra aquesta col·laboració de Miguelín en les pues seleccions. Sí. Miquel, moltíssimes gràcies, que guanyeu Melilla.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Tancam amb Miquel Vidal i tancam pàgina de Futbol Sala. Han de parlar de golf. Ja està per aquí la nostra companya Marta Sampas. Tot d'una.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Bueno, com vos deia, tenim que parlar de golf, perquè avui es du a terme la gala 2025 amb la Federació Balear de Golf organitzant aquest esdeveniment, i serà un esdeveniment de luxe, perquè, clar, primer que és aquí al costat, al Palau de Congressos, i després la presentadora de l'esdeveniment. Hi ha caché, aquí hi ha caché. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. No sabia que ho diries tan ràpid, eh? Lo de que la presentadora sí que ara soc jo, però això serà lo de més, Gavi. Bon dia.
Veurem com va.
Bon dia, sí. Com bé deies, això serà avui a la baixa de vespre, a partir de les 7, una gala on se reconeixerà els campions de l'any 2025. Ja som a l'exercici 2026, però amb l'inici d'aquest mes de gener s'aprofita per reconèixer, no?, els guanyadors de tot l'any passat, i també per diferents esdeveniments que s'enduran dins de terme d'aquesta gala, reconeixements, un pot de tot, i jo ho sé el que passarà, però qui ens ho contarà encara molt millor és el president de la Federació Balear de Golf, que és en Tolo Tous. Tolo, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, president. Com anem?
Molt bé. Gràcies per el vostre interès.
Clar que sí. A més, bé, de golf en parlant durant tota la temporada, el programa aquí Esports 3 en xerrant dels èxits individuals, sobretot també, no?, dels golfistes balears. Però contem-nos un poc, tot l'estau enllestint ja aquesta gala, i serà sobretot això, no?, reconèixer en els golfistes que l'any passat varen aconseguir diferents campionats de balears en diferents categories.
Sí, com tu dius, com tu ben has dit, pues, el primer motiu és reconèixer, premiar els millors jugadors i jugadores del Campionat de Balears 2025, que se fan al llarg de tot l'any, perquè hi ha moltes modalitats i entonces dona peu. Hi ha molt de premis, jo crec que hi ha entorn a 90 premis entre guanyadors i segons classificats. Però a part d'això, aprofitem aquesta gala per dues coses més. Una important, que és que donem un reconeixement en el que està president de la Real Federació Espanyola de Golf durant 16 anys, i donem un reconeixement sobretot per moltes coses, però sempre ens ha donat un apoio incondicional en el golf balear, i que pensam que és un motiu més que suficient per fer-li aquest petit homenatge. I el que té el segon punt, i molt important, és fer un repàs de el que ha suposat aquest primer any al frente de la Federació de Golf.
Clar, perquè, Tolo, en aquest cas, tu arribes a la Federació com a president en novembre, si no vaig malament, va fer un any. Sí, això ja serveix sí. per haver posat un poc les bases que volies en el moment que vas arribar, no?
Exacte. No vàrem fer la gala de gener de l'any passat, perquè pràcticament havíem acabat d'arribar, i després d'un any, on te'n dones compte avui, que repasses tot el que s'ha fet, que al final s'han fet moltes coses, i crec que la gent, els federats i tota la gent que venia a la gala, pues, li encantarà veure tots els canvis i tot el que s'ha fet nou a la federació.
Clar, sobretot, no sé si era un objectiu que t'havies plantejat una vegada arribar a la presidència, però una de les coses que destacareu avui vespre, i que és una de les coses que més orgullosos vol fa estar d'aquest passat 2025, és el creixement, no?, del nombre de llicències federatives de gent que juga a golf i competeix.
Sí, perquè ja veuràs després que l'augment de llicències no només és una satisfacció, perquè és un repte important pujar, perquè és de on viu la federació, se nutreix d'aquesta llicència, sinó el més important, a part de tot, és que l'any 2025 Baleares, la Federació de Baleares, ha liderat el creixement percentual entre totes les federacions espanyoles de golf.
Ostres.
I això és una data important per tenir en compte de que el golf està en un bon moment i que hem d'empènyer per fer més coses i que hi hagi més gent que pugui provar-ho i ser realment que al final podria ser el seu deport.
President, de quina cosa està més satisfet en aquest any al front de la federació i quina cosa li ha quedat pendenta per fer i que farà a partir d'ara?
Bueno, de lo que estic més content és que el equip que ja existia a la federació i el nou comitè de direcció han pogut crear una harmonia i un sistema de feina en el que tots s'ha adaptat, perquè quan hi ha un canvi, hi ha un canvi en molts de sentits. I entonces estic molt orgullós de que tot aquest equip ha contribuït a fer moltes coses que al final te'n dones compte, no te'n dones compte, a lo millor més a més, però quan has de repassar tot el que s'ha fet enguany, pues te'n dones compte que ha hagut una bona feina. Entonces estic molt orgullós de tot aquest equip que ha fet possible això. I el que m'hagués agradat que hagués arribat tantes és la nostra assignatura pendent, que suposo que estem ja encaminats, però que no ha arribat encara, que és la possibilitat d'arribar a fer la cança pública, que ens donaria tantes coses positives i que permetria un atracament molt important en la ciutadania, i potenciaria en realitat el que fa falta, que són les escoles de golf.
Ah, sí? No, sí, mos quedem amb això darrer, perquè és molt interessant també, de cara als oients d'Esports 3 avui, no? que es golf i d'això pugui tenir també aquest caràcter més públic, ens ajuda també dels organismes, no? que puguin impulsar.
Sí, efectivament, aquí de tot això seria possible sense ajuda. Clar. A més de la Real Federació de Golf, de les institucions, clar, sobretot en aquest cas concret de l'Ajuntament de Palma.
Avui seran presents també, com és evident, representants institucionals en aquesta gala, i sobretot també hi seran els esportistes que amb il·lusió, campions ja de l'any passat, però que tenen a més avui aquest reconeixement per part de la federació. Volien destacar algun nom a nivell individual, i a mi se m'ocorre es de Núria i Turriós, no? I com ella també ha duit el nom del golf balear a lo més alt, no? A nivell individual.
Sí, nosaltres tenim dues professionals. En aquest cas, la Núria, com tu vas dir, que ha guanyat un torneu molt important a Houston en Guan, i possiblement sé que està millor classificada. I després la Luna Sobrón, que també ha fet una targeta, ha mantingut la targeta fàcilment i està a número 22 del rànquing. O sigui, són dues referències i dos exemples per molta gent que ve darrere, que ha de veure com aquestes dues jugadores, a través de la seva feina i constància, estan en una posició extraordinària en el golf mundial.
Sí. President, digui.
No, però el que més són encara jugadors amateurs que aspiren a arribar a aquest punt, però avui en dia, professionals que estiguin dins del circuit, tenim dues dones, la Luna i la Núria.
Sí.
Jo li volia demanar, president, tothom diu que quan prova a jugar a golf ja no ho deixa.
Sí,
quin és el misteri?
Gent.
A on està el secret d'això?
Bueno, jo crec que el golf, en el final, és un deport més important de lo que se gent... Crec que hi ha un desconeixement. I entonces, clar, se gent quan ho prova i té la sensació que se té descop, desefecte, descop que dona la bolla, pues realment això és el que diuen que enganxa. Després té moltíssimes coses bones, de pensar que se juga a l'aire lliure, avui no ho valoram, en el moment del Covid era una cosa importantíssima, i després que estàs dins un, realment dins jardins sobrement cuidats, és un deport molt social i que se pot jugar durant tota la vida, perquè hi ha gent molt major que, que continua jugant. Altres esports és més difícil. Doncs aquí se camina. O sigui, té moltes coses positives. El dia que la gent cada dia se popularitza més, per al dia que la gent conegui més aquests avantatges, jo crec que cada dia el golf tindrà més addictes.
I la darrera, per la meva part, com està aquesta polèmica eterna sempre dels camps de golf, de Saigo i totes aquestes coses? Com ho du vostè i com està aquesta situació? Sembla que ara se'n xerra menys, no?
Bueno, perquè l'Aigo, que era un problema de fa molts anys, està superat. O sigui, jo crec que Baleares precisament lidera amb un 96% a tota Europa. Lidera que el riego amb aigua reciclada. Vull dir que ja l'aigua no és un problema en el món del golf. I sobretot a Mallorca, que ja us dic, el 96% de l'aigua que s'emplea en el golf és reciclada, o sigui que passa per una depuradora, no és aigua dels pous, no roben res, és més, tot és sobrant, se'n va a la mà.
Que bé, que bé. I amb tot això, no és per menys que es creixi cada any. Una bona prova d'això ha estat 2025, amb el creixement del nombre de llicències, en tant de campions i campiones que han gaudit d'una bona temporada i, a més, ja també en marxa aquest 2026. Però avui se fa reconeixement en aquest passat ja 2026 amb els premis de golf, la gala al Palau de Congressos de Palma. Tolo Tous, president de la federació, esperen que sigui un èxit i ens veiem per allà.
Muy bien, moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies, president. Gràcies, una altra. Adéu. I jo m'imagino que està tot preparat, està tot a punt.
Jo estic preparadíssima.
Tens els teus pals, teus,
no.
Tot
això
preparat
no,
per
no
sortir d'un escenari i amb el teu hàndicap fer una exhibició.
No, m'agradaria, mira, ja de passada, en el que hem sentit que m'ha dit en Tolo, m'ho fa que m'agrada provar-ho, però avui ja sap que el meu són els micròfons.
Ara mateix,
i tenc el micròfon
en
preparat.
En aquesta hora estan fent esforats a l'escenari perquè...
No, i no, caurem bastacons.
Perquè faça una partideta.
Com bé que no hi hagi forats a l'escenari, perquè caurem bastacons.
Gràcies, Marta.
A vosaltres, adéu.
Una i gairebé 56, una altra edició d'Esports 3 que se'n va. Toni Fuster, però hem de repassar marcadors, resultats, partits, perquè no aturam ni entre setmana.
Copa del Rei, treballada i del Real Madrid.
Absoluta.
Total i absolut, després de perdre contra una segona divisió de la part baixa, l'Albacete.
No, diré més.
Per 3-2.
Després d'empatar en el 92 per anar a la pròrroga i li varen fer el tercer en el 94.
Així és. Per tant, el Madrid eliminat de dues competicions.
L'Albacete l'únic equip de segon.
Supercopa d'Espanya i Copa del Rei.
L'Albacete, l'únic equip de segona divisió que continua a la Copa, ja han revoltat de primeres.
D'esperar avui que passen el Burgos-València.
I el
Racing de Santander-Barça, també.
Però em sembla que el Barça, després de veure el Madrid ahir, no concedirà massa cosa.
El Betis va guanyar 2-1 a l'Elx, eliminat el conjunt alacantí, i l'Alavés, que es va imposar per 2-0 al Rayo Vallecano.
Un Rayo Vallecano que se l'està fent feixuga la temporada, jugant a Europa, tenia Europa, Lliga i Copa. La Copa ja ha caigut. Bueno, el duel de dos equips que lluitaran amb el Mallorca, Rayo i Alavés, no, per la zona baixa.
I Getafe, i Girona, també, mare meva, Girona, veurem a menys si en sortirà. No, sí. Bé, de moment tot Girona, però que sí, no?
Bé, fitxatges del Mallorca.
Fitxatges del Mallorca. Darrer.
Res. Bueno, s'enxerra d'aquest jugador de l'Anger francès, un extrem dret, jove, bueno, veurem.
Esperem que sigui oficial.
Que sigui oficial, sí.
Esperem que sigui oficial. Primera federació, l'U d'Eivissa, aquest sí que és oficial.
Sí.
Ha fitxat el futbolista, bé, arriba com ha cedit, el jugador de l'Sporting de Gijón, el defensa Yann Kembo.
De 23 anys.
Jugador francès.
Sí, jugador francès de Le Mans, on va jugar el Palma la darrera Final Four de la Champions.
També ahir el Llosetense, el que fa tercera divisió, va jugar un partit ajornat de la 16a jornada de Lliga contra l'Inter Ibiza. El Llosetense va guanyar per 2-1. Alerta, el Llosetense, que s'ha apurat també d'aquesta part alta de la classificació.
Està, pujant,
està lluitant per jugar a play-off.
Està, si la tercera se jugués a Europa, estaria en puestos de UEFA, el Llosetense. Hem de recordar que en tennis Jaume Monard s'ha acomiadat del torneig d'Adelaida després de perdre en 12 sets per un doble 6-4 davant el txec Tomas Machak, i ja té rival per l'Obert d'Austràlia, per a la primera ronda, un altre txec, Dalibor Zverchina, que és el número 93 del rànquing ATP. El Monar és el 36. Sí. Anem a veure si es compleix també aquest aspecte i pot superar la primera ronda de l'Obert d'Austràlia, que està molt a prop de començar.
Per cert, Carlos Alcaraz, que per primera vegada apareix com el principal favorit al quadre individual, s'estrenarà en l'australià Adam Walton, el 79 del rànquing. El debut amb un jugador local garantitza la presència d'Alcaraz a la Rod Laver Arena.
I això... en com li va a na Paula Badosa, que també Paula darrerament Badosa... la cosa no està massa bé. Anem a veure com comença també Austràlia.
Per tant, aquí tenim ja de moment rivals de Monà, rival de Carlos Alcaraz, que en teoria no haurien de tenir problemes per superar aquesta
no.
primera
a més, no,
aquesta eliminatòria.
El tenis, les diferències en tenis a aquestes primeres rondes et solen complir. I recordam, hem parlat amb ell, amb en Miquel Vidal, seleccionador sub-14 de Balears en futbol sala, que ha guanyat avui el primer partit d'aquest campionat d'Espanya, golejat per 6-2 la selecció d'Extremadura. El pròxim partit serà contra la selecció de Melilla, que li va guanyar al País Basc per 8-3. Així tancam en una edició més d'Esports 3. Toniet, fins demà.
Molt bé.
Adéu a tots.
Bé, demà...
No mos veurem
demà.
Demà mos tocarà descansar.
Demà mos tocarà descansar, però hi haurà en Juanga per aquí.
Juanga, en Miqui, tal vegada, qualcú vindrà.
Sí, hi haurà més gent de la redacció esportiva.
I estarà segur en Bernat Nadal. Bernat Nadal s'hi queixarà, veus?
Dissabte mos escoltam.
Dissabte segur.
A la prèvia de Mallorca Atlètic i mos veuran, també. I mos veuran a través de la web de...
Quin perill.
YouTube.
Quin perill. Adéu a tots.
Mallorca Atlètic Club, adéu. Son las